Ràdio Vilafranca.
Cada espurna de l'aïllament aconsegueixes aixafar-la. Cada grill que canta content el tanques dins la teva gàbia. Per això no passarà més, ha arribat l'hora que s'acabi aquest vudú persistent que no em deixava respirar. Et penses que ho tens controlat, no hi ha dimoni que trastoqui. On hi havia un túnel de por, ara veig un calidoscopi. Anava pel camí equivocat, sempre em tenies atrapat entre fiscal i advocat, però ja no cal pensar-hi més.
El músic empordanès Masoni obrirà la nova temporada d'espectacles i concerts del Teatre Cal Bolet i de l'Auditori de Vilafranca, que començarà a caminar el proper 6 de febrer. Les seves responsables, les tècniques del Servei de Cultura de l'Ajuntament vilafranquí, Carla Sant Martín i Eva Bertran, ens presentaran aquest cartellàs. Bon dia a totes dues.
Bon dia.
Una temporada que presentàveu aquesta setmana, dimarts, i que comença a vendre entrades aquest dissabte.
Exacte.
En cap de setmana. Això sí. És novedós.
Ho hem fet alguna altra vegada. Potser que el primer dia sigui cap de setmana. Potser sí que és, que és la primera vegada, perquè potser el que havíem fet altres vegades era fer la presentació potser dijous o divendres de venda i el cap de setmana com a extra obrir també. En aquest cas, directament anem al cap de setmana.
Presencial i en línia.
Presencial i en línia. Per tant, tothom té les mateixes oportunitats per aconseguir les entrades, que sabem que és una reclamació i hem anat provant diverses estratègies per mirar d'arribar que tothom pugui comprar i tenir l'oportunitat de tenir-hi accés.
S'ha anat afinant, no?
S'ha anat afinant i finalment aquesta ens sembla la més apropiada dins del que es pot fer. Demà al matí, diumenge al matí també d'11 a 1, dilluns també de 6 a 8 i a partir d'aquí ja els dijous de 6 a 8, com sempre.
Si us demano una paraula o una frase per definir aquesta temporada, teatralment, Carla, i l'Eva que ens posi l'adjectiu a la música.
A mi crec que podem destacar molt que hi ha hagut bastanta col·laboració, sinergies amb altres serveis i una mica mirar de trobar interessos que s'escapin una mica més del que és el servei de cultura, no? Salut, joventut, en fi, implicar temàtiques una mica més enllà, per ser una mica... Per dir-te alguna cosa, per posar-te... Sí, per posar l'accent en alguna cosa.
Sí, perquè ens has agafat una mica d'imprevist,
Sí, veritat, us ho hauria d'haver dit abans,
No, et preocupis, no et preocupis. Així fem un exercici d'això.
En directe.
Per la meva part, crec que és deixar-nos una mica portar i experimentar pels diversos estils que hem programat, perquè, com sempre, hem pensat en diversos tipus de públic i amb artistes més consagrats, diguem-ne, i també, com sempre, confiant en els emergents.
Aquesta programació és inabastable, com sempre. Hi ha moltes propostes que arriben fins al juliol i intentarem anar-les presentant cronològicament i, com dèiem, obre la temporada Masoni el proper divendres 6 de febrer.
Exacte, ell torna després d'un silenci discogràfic, torna als escenaris i ens ha semblat interessant programar-lo perquè torna com en els seus inicis, amb aquells himnes que tots hem ballat com a Eufòria o No tinc temps. Ell ve amb la banda de tota la vida, diguem-ne, i a més, és una col·laboració que fem amb el Festival Barnasants. Fem dos concerts, doncs Masoni és una d'aquestes col·laboracions amb aquest festival.
I aquell mateix cap de setmana, diumenge, obre la temporada Cal Bolet amb un vilafranquí, amb el Ferran Carvajal.
Sí. aquest espectacle que es diu Tarsius, que ell dirigeix...
Tarsius, amb força la I.
Tarsius, exacte, sí, sí. Cal remarcar-ho, perquè el primer que et surt és Tarsius,
sí, sí.
Però no, és Tarsius. Com deia, escrit per la Lara Díez Quintanilla i dirigida per ell mateix, és sobretot en aquest espectacle ens referíem, quan dèiem aquest tema de les col·laboracions, perquè segurament sabeu que l'Ajuntament de Vilafranca s'ha adherit a una campanya de prevenció contra el suïcidi, que és un tema que durant molts, molts anys ha estat com tabú i del qual no se'n podia parlar, però ara diguéssim que les polítiques de salut han canviat i el que es fa és treballar la prevenció. I aquesta obra, específicament, parla sobre el suïcidi juvenil. És una obra amb el text de la Lara, però la direcció del Ferran Carvajal, que és vilafranquí, com sabeu, que és un coreògraf excel·lent, a banda de dramaturg i director, doncs aporta un plus de moviment molt interessant, que la fa molt interessant i molt atractiva pels joves i pels que no són tan joves. Una obra d'aquestes per reflexionar, per parlar-ne, potser per anar en família, i sempre em refereixo en aquest cas a famílies d'adolescents, no pas amb canalla, perquè recordem que és una obra que parla sobre el suïcidi juvenil. Sí, amb aquesta obra obrirem el dia 8. Es faran algun taller i activitats paral·leles
al voltant d'aquest tema. Em sembla que ja s'estan començant a difondre.
Sí, sí, sí.
El 22 de febrer, a l'Auditori, la primera de les dues cites amb la Camerata Penedès, amb l'orquestra resident.
Exacte, serà una ocasió per escoltar Beethoven, que concretament el quartet número 14 en do sostingut menor. És una catedral dintre del seu gènere i són 7 moviments sense pausa. De fet, Schubert en el seu moment va dir què queda més després d'això, no? Diguem-ne, perquè ens fem a la idea. Amb la concertina directora serà ja una coneguda per al públic vilafranquí, que és la Lorenza Borrani, i acabarà de completar el programa una peça de la Raquel García Tomás, que és la directora resident de la Camerata. L'any passat ja ens va oferir una de les peces, doncs en aquest tram de temporada ens oferirà la segona peça.
Hi ha molts fans de la Camerata, hi ha abonaments de la Camerata...
Hi ha abonaments de la Camerata, correcte. El que ens funciona en aquest tram de temporada és el Vine a Dos, que és dos concerts de la Camerata per 20 euros, vull dir que ja que creiem que és un abonament
un
molt accessible, un regal. I la veritat és que cada vegada més tenim més públic de la Camerata, vull dir que creiem que el boca a orella funciona molt, ells també estan treballant molt pel que fa a la comunicació, vull dir que I al final, també, com que hi ha el micròfon obert, fa que tinguem els músics a prop, que podem fer preguntes, i crec que això també agrada molt al públic. I mica en mica el anem omplint més l'auditori amb la música clàssica.
Dèiem que teatralment obrim amb un vilafranquí i el 27 de febrer tindrem una proposta d'un vilafranquí en majúscules, que és el Jordi Casanovas.
Sí, n'hi ha uns quants, de vilafranquís aquesta temporada.
En majúscules,
sí.
Il·lustres.
Göteborg. Göteborg és el darrer text de Jordi Casanovas, amb dos actors molt coneguts, molt consagrats, i les seves versions juvenils. Els actors protagonistes són Maria Molins i Roger Coma, i les seves versions joves són la Berta Rabascall i en Jan Mediavilla. Què hauria passat si poguéssim tornar enrere en el temps? Què canviaríem?
Atractiva que... la proposta.
Sí, sí, sí,
què
perquè
faries,
tots ho hem pensat, no? Quan la vida et porta fins a un lloc, ostres, es pot reflexionar sobre què hauria passat si haguessis triat una altra cosa. Sobre això reflexiona aquesta obra, que és una comèdia, i que podrem veure el dia 27 de febrer, com deia, sí, a les 8, al teatre.
Aquell mateix cap de setmana arrenca el Festival Hivernacle.
Exacte, la tercera edició d'aquest festival, que jo crec que ja és com una cita imprescindible i consolidada.
Què he dit? Tretzena, eh?
Tretzena edició, sí, sí. No tindrem mala sort, no?, sent el 13.
No.
Estic segur que el Carles Ribot no hi creu, en aquestes històries.
No. De fet, Carles Ribot és l'ànima també del festival de l'associació Brave Coast, que és qui organitza el festival. L'Ajuntament és un suport, una col·laboració que fem, cedint l'espai, etc. I, a més, aquest any Brave Coast està de celebració perquè fa 20 anys que estan formats com a entitat. El primer dia, que és el divendres 27, podrem veure Gavina MP3, que és ara un dels grups de l'escena emergent musicalment parlant de Catalunya, i el que dèiem, no? També uns artistes ja habituals a Catalunya, que són Mishima, segurament, que tots... Tothom qui ens està escoltant alguna vegada n'ha sentit a parlar. I el segon dia, el dissabte 28 de febrer, comencem amb Vecinos i acabem amb Quimi Portet. Com veiem, la proposta sempre és un grupet més emergent i un grup o un artista més consolidat.
Saltem i estrenem el març amb la companyia Total Circ.
Sí, en aquest cas és una proposta de la xarxa. Ja sabeu que el primer diumenge de mes, en els dos trams de temporada, la xarxa s'ocupa de presentar els seus espectacles. En aquest cas ens porten Hotel Bucarest, que és un espectacle de circ amb un ritme frenètic. Jo crec que tu, Eva, l'has vist i t'ho vas passar molt bé.
Bomba, sí.
És un espectacle recomanat a partir de 3 anys. I que el veurem aquest diumenge de març, eh?
El dia 1. El 13 de març és un divendres, tenim la Flyher a Cal Bolet.
Sí, tenim la primera de les...
Un clàssic, sí.
No
falten.
La companyia resident i és la primera de les dues obres que tindrem aquesta temporada al teatre amb ells, amb la Flyher. És La Confusió, un espectacle escrit per Raquel Loscos, una obra escrita per Raquel Loscos, i parla sobre les teràpies de conversió, aquestes teràpies de conversió d'homosexualitat, no? Que, evidentment, fent-ne crítica i explicant aquesta qüestió i qüestionant, evidentment, aquest tipus de teràpies, fan la sàtira dues actrius que són també dues icones i que han estat totes dues al teatre més d'una vegada, Roser Batalla i Anna Tamayo, que s'apleguen en aquesta confusió, dirigides per en Jaume Vinyes.
Un diumenge, 15 de març, la Simfonia dels Herois a càrrec de l'Orquestra d'Origen.
Exacte, aquest és un projecte musical solidari on hi ha implicats pacients que han patit un tumor cerebral. És un espectacle, un concert que no entra dintre l'abonament perquè els beneficis se'n van a l'Institut d'Investigació de Bellvitge. Llavors, també veurem que el sistema de venda on fem la venda d'entrades és per una altra via. El fet és que un dels metges també és aficionat a la música i els hi va composar una cançó expressament a 10 dels seus pacients. A part d'això, són una banda de rock on també hi haurà coral i alguna sorpresa més.
I el 22 de març, un diumenge a la tarda, podeu descobrir a l'auditori el duet Alosa.
Presenten el primer cant del matí, que és un disc amb 9 cançons. Elles dues són mestres de música. Han anat fent carrera, però és la primera vegada que fan un disc. Elles són la Irene Romo i la Julieta Vidal. I tenen cançons pròpies i també adaptacions de cançons populars que segurament a tots ens sonen, com són La Dama d'Aragó, El Cant dels Ocells o La Marieta Cistellera. És un concert de molt bon rotllo. Vindran elles dues amb les seves dues veus i, a més, acompanyats de guitarra, baix, violoncel i percussions. Realment, sortirem amb un bon rotllo increïble.
Escolteu.
Jesús al pessebre, anem-lo a adorar. Oh, bons pastors, jo diria que en el portal de Betlem, prop de Jesús i Maria, sembla que al cel ja siguem. Pastors, anem junts cap al portal que n'és nat. Un infant com una estrella que mija amb te al carruat.
Seguim fent camí al llarg d'aquesta temporada d'espectacles i concerts a Cal Bolet i a l'Auditori, i el 27 de març, un divendres al vespre, a Cal Bolet tindrem un monòleg molt especial.
Doncs sí, perquè el 27 de març, com ja sabeu, és el Dia Internacional del Teatre i hem triat un espectacle de text, un espectacle de teatre d'aquells que van a l'arrel del que és el teatre, amb un tòtem del teatre català, com és l'Oriol Genís, i aquest seu monòleg, Com tu cada passa meva sobre la terra, un text de Lluïsa Cuniller, dirigit per en Xavier Albertí. Per tant, estem parlant de grans noms del teatre català per celebrar aquest dia. I també per homenatjar una mica la figura d'Oriol Genís, perquè aquests homenatges potser s'han de fer mentre els artistes estan, no? estan treballant i estan regalant-nos doncs, peces com aquesta, no? És la millor manera d'homenatjar-los i d'homenatjar també el teatre, perquè és ben bé, és un monòleg en què ell explica la seva història, és la història d'un quiosquer, un quiosquer que sembla aparentment una persona sense massa res interessant a explicar, que està a punt d'entrar al quiròfan i comença a explicar la seva vida al company d'habitació. I resulta que allà sí que hi ha molta cosa per explicar i una història d'una vida bastant sòrdida i bastant interessant.
I el diumenge 29 de març tornen els Miralls de Dylan.
Exacte, anem cap a un altre tòtem, però en aquest cas de la música. Gerard Quintana i Jordi Batiste presenten Els Miralls de Dylan. És una adaptació amb molta sensibilitat i amb molta poesia de les cançons de Bob Dylan. És una gira que es va fer ja durant el 2012-2013, potser algú ja en el seu moment ja hi va assistir, però ells han decidit recuperar-la i, a més, amb els músics d'aquella època, per tant, segurament serà com un espectacle molt nostàlgic on realment es cantaran cançons delicioses.
El consell que has donat pot ser llançat al vent. L'home no pot ser la mida que el volem. Deixa-ho córrer, ja està fet. No et pensis pas que tothom està bé, no.
El 10 d'abril, un divendres vespre, a Cal Bolet, ben d'hora per poder anar a sopar després, tindrem un parell de mans.
Sí, 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 un parell de mans. Bé, un parell de mans, deixem-ho
de veritat, no?
De veritat, sí. És Cor dels Amants, és una obra que potser us sona de la temporada passada perquè es va estrenar protagonitzada per la Marta Marco i en Joan Carreras. L'obra ha funcionat molt bé, és un bombó, és una obra que parla sobre l'amor, sobre el pas de l'amor, sobre com canvia l'amor amb el pas del temps. I, per tant, tornen a fer gira, en aquest cas amb l'Ernest Villegas i la mateixa Marta Marco, per explicar doncs les circumstàncies vitals d'aquesta parella, cadascun des de la seva perspectiva davant d'un fet de vida o mort. Els veurem al teatre, com deies, el 10 d'abril a les 8, molt bona hora, exacte, per després anar a sopar.
El 12 d'abril, un altre vilafranquí, ja ens avisàveu que hi haurà uns quants vilafranquins destacats que recalaran en aquesta temporada que estem a punt d'estrenar, el ballarí Xavier Gomà.
Sí, exacte. El 12 d'abril hi ha, bueno, hi ha com un superespectacle.
Sí, festa grossa.
Que podem explicar plegades, perquè de fet és un espectacle que mescla la dansa i la música. De fet, l'espectacle gros, el concert gros de llarga durada, és el que vindrà després d'en Xavier Gomà. Però ens ha agradat molt poder aprofitar aquest concert de l'OMAC, que hi haurà dintre de l'auditori, per presentar la darrera peça del coreògraf vilafranquí, com deies, Xavier Gomà, una peça estrenada a la Fira Mediterrània, que funciona molt bé, que es diu Pastor, on ell sol barreja aquesta dansa d'arrel amb l'avantguarda de la dansa contemporània per parlar una mica justament sobre això, no? Sobre la transhumància, sobre les coses, les arrels que hem anat abandonant, no? Mesclades amb la vida moderna. I és una peça curta, una peça de 25 minuts, que veurem just a l'entrada de l'auditori, abans d'accedir al concert de l'OMAC, de manera gratuïta, òbviament.
A fora o al vestíbul?
A fora, a l'exterior. Per tant, el concert comença a les 7 i emplacem a tothom que vingui a un quart de 7 per veure aquest espectacle gratuït de dansa d'en Xavier Gomà i després poder accedir a dins a veure aquest concertàs de l'OMAC.
Explica'ns aquest concertàs relacionat amb l'Àliga.
Exacte. Doncs l'OMAC és l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, molt coneguda també a Vilafranca perquè ha vingut a presentar ja els seus projectes i ara, últimament, si recordem, va fer el concert al Liceu, juntament amb els Castellers de Vilafranca, que després es va replicar aquí al Teatre Casal. Doncs ara, en aquesta ocasió, venen a presentar Cruí, que és un espectacle, un concert, amb gairebé 35 músics sobre l'escenari, tots tocant instruments d'arrel, i ens explica una mica el tema de la transhumància als Pirineus, aquesta riquesa antropològica, ecològica i artística, els cants, les poesies que estan relacionades amb aquesta activitat. El que volen ells és... ells que recordi aquesta, no, aquesta itinerància que ja hem anat perdent al llarg dels anys i de la qual vivim una mica alienats. I en acabar, aprofitant que l'efemèride del centenari de l'Àliga de Vilafranca, ens prepararan dues peces, arranjaran dues peces, en les quals podrem veure l'Àliga ballar en directe a l'auditori. Serà una ocasió única, vull dir...
Insòlida.
Sí, no, crec que no tornarà a passar.
Molt especial tota la proposta, no?
Molt
Començant
especial.
Amb la dansa i acabant amb aquest concertàs.
I al final, alguna sorpreseta d'aquestes que ens agrada als vilafranquins, que no desvetllo, però que si hem anat seguint la UMAC aquests anys, ens la podem més o menys imaginar.
Aquest dia, de fet, marqueu-lo fort al calendari, perquè a més d'això, per les famílies hi ha espectacle de la xarxa també a Cal Bolet, a les 12, vull dir que és compatible perfectament i es pot fer tot com pertoca per abril, per l'abril ens porten la llegenda de Sant Jordi, magatzem d'arts.
I perdó, aquest concert m'he oblidat de dir que també és una col·laboració amb la coordinadora de música tradicional de Vilafranca, que serà un dels actes que encetarà el Dia del Graller, que serà la setmana següent.
El 19 d'abril, és un diumenge tarda, tindrem l'Alba Carmona a l'auditori.
Exacte. En aquesta ocasió ve acompanyada d'un dels millors guitarristes que hi ha ara actualment, que és el Jesús Guerrero. Realment es nota molta complicitat. Ells també són parella a la vida real i presentaran Ofrenda. Ells diuen que és un acte d'entrega i de devoció musical. I en aquesta ocasió, que normalment només ho fem amb la Camerata, també intentarem que hi hagi micròfon obert perquè el públic es pugui adreçar als dos artistes. Creiem que el flamenc té moltes coses a explicar i el públic segurament també té moltes coses a preguntar. Hi veurem tango argentí, cants d'anada i tornada, pas dobles, el flamenc, les cançons de bressol andaluses. És una delícia de concert. T'agradi o no el flamenc, crec que heu de venir.
A la mar polser on se van los ríos y detrás de tus ojos se van los míos.
Sempre fem curt, ja hem dit que la programació era inabastable i ens queden un parell de minutets i us demano que no us deixeu res destacat.
Val.
Telegràficament.
Ho intentarem.
Fins on arriba la temporada, que ens queda per presentar?
La temporada arriba fins al 19 de juliol, de juny, parlàvem abans del juliol perquè hem presentat els visuals també a plegada aquesta temporada. Però tancarem la temporada el 19 de juny amb un espectacle al carrer que creiem que agradarà moltíssim, que és dansa primer i música després, que és Aleta, un espectacle d'arrel castellera, de dansa contemporània. No és dansa d'arrel, és dansa contemporània, però inspirada absolutament en el món dels castells. I després Sarau, que és un grup de participatiu, no?, de música de corranda i de ballar i de passar-ho bé, bàsicament. Això serà el dia 19 de juny, com dèiem, per tancar la temporada.
Gratuït,
no ens
ho volem
saltar, gratuït a la plaça de la Vila, per això l'he posat en calçador, perquè no ens el saltem en aquests dos minuts, i abans d'això tindrem el Dansòmetre, amb Opus i amb Tempo, de Toni Mira, tindrem la segona obra de la Fleischer, que és Loop, d'en Ramon Madaula, i pel que fa al teatre també hem de parlar de Plaer Culpable. No una comèdia, per tots públics, per riure, i no inclosa en l'abonament, això volem destacar-ho.
I musicalment, Eva?
Musicalment, ràpid. Tindrem la Tresca i la Verdesca, que és el concert que proposem familiar, que ens presenten Màquina Aigües. Tindrem també l'Anna Andreu, que presentarà Vigília amb Marina Arrufat. Encara tinc coses. Marco Mezquida presentarà Tàctil amb el seu format de trio, amb dos músics excepcionals. I acabarem també amb La Camerata, que per primera vegada hi haurà una peça d'una solista amb l'alemanya Ange Weidha, segur que no ho pronuncio bé, que també serà la concertino directora de la Serenata de Tchaikovsky.
Aquest és el cartellàs, ara toca gaudir-lo. Moltes gràcies.
A vosaltres, gràcies.
Gràcies.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia. En el punt de 11:15 us informem amb les notícies del Penedès en xarxa d'avui. Es manté el tall de la P7 en sentit sud entre Martorell i Vilafranca. El tall de l'autopista a l'altura de Martorell en sentit sud-Tarragona continuarà arran de les afectacions provocades pel temporal i per l'accident ferroviari, així com pels treballs imprescindibles que s'han de dur a terme a la zona afectada. Es fan desviaments cap a l'A2 fins a enllaçar a la C15 i a Vilafranca els vehicles es poden incorporar de nou a la P7. El Servei Català de Trànsit proposa rutes alternatives per la C15 cap a l'interior, per la N340 i la C15 cap al Penedès, per la C32 que es manté amb les barreres obertes cap al litoral i a través de la C58 i la B40 cap a l'A2. Esquerra Republicana del Baix Penedès demana que es destini el cànon d'Idiada a fer inversions a la comarca. Esquerra Republicana del Baix Penedès ha demanat que el cànon anual que A+ ha de pagar a la Generalitat en el marc del nou contracte de gestió d'Idiada, adjudicat el juliol del 2024, es retorni de forma integral a la comarca mitjançant un fons d'inversions. La regidora d'Esquerra Republicana de Sant Jaume dels Domenys, Marta Ventura, ha recordat que aquesta concessió fixa un cànon anual de 4 milions d'euros, als quals cal sumar un pagament addicional corresponent al 2% de l'EBITDA, generat per la companyia. Per fer aquesta reclamació, Esquerra Republicana del Baix Penedès ha impulsat una moció que presentarà a tots els municipis de la comarca, en la qual s'insta el govern a crear un fons extraordinari per vehicular aquestes inversions. Tal com ha afegit Montserrat Ventosa, alcaldessa de Llorenç, aquest fons ha de venir acompanyat d'un pla d'inversions i un calendari d'execució. Des d'Esquerra han apuntat que la comarca es troba en un context de fort creixement demogràfic que li provoca necessitats estructurals importants en àmbits com la mobilitat, l'educació, la sanitat, l'habitatge o la transició energètica. La creació d'aquest fons hauria de complementar les inversions ordinàries que corresponguin a la comarca en els pressupostos generals. Segons Esquerra Republicana, el primer pagament d'aquest cànon anual fixat a la concessió s'ha de fer el tercer trimestre del 2026. Sant Sadurní es prepara per celebrar el Carnaval, que començarà d'aquí 2 setmanes. Sant Sadurní d'Anoia celebrarà la festa del Carnaval 2026 els dies 6 i 7 de febrer amb propostes per tots els públics. Divendres 6, a partir de les 9 de la nit, tindrà lloc la Rua de Carnaval amb carrosses i comparses locals i de la comarca, que recorrerà diversos carrers del municipi fins al Parc Lluís Companys. En acabar, s'hi farà el ball de lluïment davant del jurat, el concurs, l'entrega de premis i una festa de Carnaval amb DJ fins a les 3 de la matinada. Durant la Rua, hi haurà un tram d'espai tranquil des de la Rambla Generalitat amb el carrer Montcau fins a la plaça Pau Casals. En aquest tram de carrer, la música sonarà amb baixa intensitat i s'apujarà gradualment a partir de la plaça Pau Casals. L'espai tranquil està especialment pensat per a persones neurodivergents i o amb discapacitat, persones altament sensibles i per persones que creguin que els hi pot generar millor benestar o estar més a gust en un tram amb baixa intensitat. Dissabte 7 de febrer, a les 12 del migdia, se celebrarà la Rua de Carnaval Familiar, seguida d'una festa al Parc Lluís Companys amb activitats i animació infantil fins a les 3 del migdia. I acabem parlant-vos de la visita 4.000 anys d'història en 4 passes, aquest diumenge al conjunt monumental d'Olèrdola. Des de la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia s'organitza per aquest diumenge la passejada guiada 4.000 anys d'història en 4 passes. L'activitat començarà a les 11 i té una durada d'una hora i mitja. El preu de l'activitat està inclòs en el preu de l'entrada. És imprescindible fer la reserva prèvia a mag.olèrdola@gencat.cat. Durant la visita es posa en valor que la talaia natural de Sant Miquel ha dominat un ampli territori des de la prehistòria fins a l'època moderna, convertint-se en un lloc estratègic per cadascun dels grups humans que l'han ocupada. Així, a través d'una passejada guiada, es pot observar de primera mà les múltiples emplimptes tallades de la roca i els impressionants monuments que avui il·lustren la història d'aquest gran conjunt.
Penedès en xarxa.
Passen gairebé 6 minuts de 11:15. Obrim ara l'agenda per detallar-vos un parell de propostes o de projectes. La primera la busquem a Olèrdola, i és una exposició amb finalitat solidària que s'inclou aquest cap de setmana dins els actes de la Festa Major d'Hivern de Moja. Ens ho explica des de Canal 20 el Raimon de Cara.
Des de les activitats de la Festa Major d'Hivern de Moja, en honor a Sant Macari, aquest cap de setmana, tant dissabte com diumenge, a l'interior de la Torre de Moja es podrà veure una exposició molt elaborada de manualitats que han fet dones del nostre municipi, del poble de Moja en aquest cas, i perquè ens pugui situar també el context, perquè és una activitat vinculada amb les activitats d'Olèrdola per la Marató, conversem amb una de les persones, una de les organitzadores d'aquest cicle d'activitats, la Yolanda Lirón. Després també parlarem amb les protagonistes d'aquesta exposició. Yolanda, què tal?
Hola, què tal?
Molt bona tarda, enregistrem aquesta conversa tot just quan s'està muntant aquesta exposició. Suposo que fa gràcia que dins del paraigües d'Olèrdola per la Marató hi hagi activitats com aquestes.
Doncs sí, realment, el que acabes de dir, no?, que dintre de totes les activitats, aquesta activitat és increïble, perquè justament, doncs, una veïna, en aquest cas, però en nom de la resta, ens va venir a buscar i va dir, mira, doncs ens agradaria tot un grup de veïnes fer l'exposició aquest any per la Marató. I som un grup, doncs, que ens ajuntem i fem diferents manualitats, com una d'elles és el macramé, un altre dels portaquadres que són de mig punt, després fan password, i llavors, clar, això és una cosa que s'ha d'exposar. I realment tots ho tenim amagat a casa nostra i el que volem sempre, quan fem les exposicions, en aquest cas per Olèrdola, per la Marató, per captar diners, en aquest cas pel càncer enguany, doncs volem que surti al carrer, que vingui la gent, que vegi que tots nosaltres, doncs, som artistes. I ja està, i cadascú té el seu art a dintre i és molt maco, doncs, que ara totes elles que estem aquí reunides, que entre totes ho farem, que són moltes i estem molt agraïdes a la seva tasca, doncs ja veurà que us demanem i esperem que vingueu aquí a veure-la.
Com es pot col·laborar? De quina manera es pot aportar a Olèrdola per la Marató en aquesta exposició? Amb aportacions voluntàries en entrar a l'exposició?
Sí, simplement és venir i el que és la voluntat de cadascú, que vegi la tasca i depenent, doncs, cadascú el que vulgui aportar, benvingut sigui. Evidentment és d'agrair, no?, que la gent ja vingui, que vegi, elles hi seran, donaran les seves explicacions, diran, no?, i veuran el valor que té, perquè no és una cosa d'una hora sola, sinó és una feinada de suposo, d'hores, hores, dies, mesos, quan bé potser acabes una peça, no? Llavors també és donar-li aquest valor, i aquest valor potser a l'hora de sortir, doncs dius, doncs mira, doncs jo puc col·laborar, i és voluntària totalment.
Moltes gràcies, Yolanda. Gràcies per atendre'ns. Volem parlar, doncs, això, amb les protagonistes. Primer de tot parlem amb la monitora, la mestra, la persona una mica que ajuda les altres dones a perfeccionar coses que segurament ja moltes d'elles ja feien. Parlem amb la Maria Rubio, què tal?
Hola, bona tarda.
Ens expliques una mica què és el que podrem veure així de manera panoràmica en aquesta exposició? Què es podrà veure?
Pues vamos a ver lo que hemos hecho entre todas. Pues el macramé son cuerdas que hacemos nudos y hacemos dibujos. Se hacen cortinas, se hacen tapetes, hay muchas cosas para hacer y es el grupo todas nosotras. Cada una hace lo suyo y bueno, es lo que hay.
Unes activitats que es fan en els tallers que es fan al casal de la gent gran de Moja.
Sí, esto lo hacemos en el casal de los avis. Allí por las tardes vamos una vez a la semana y estamos un par de horas y hacemos el trabajo cada semana.
I quantes peces, quants treballs es podran veure exposats? Quina xifra, més o menys? Una vintena, una trentena? El fruit de molts mesos de treball?
Muchos de muchos meses de trabajo, un poquito de una, un poquito de otra, y también pues habrá otros trabajos que también hacemos de medio punto, y también se pondrá patchwork, dice, también se pondrá para que la gente lo vea.
Doncs voldríem això, recollir aquestes primeres impressions. Suposo que satisfeta de la varietat i el temps, la dedicació que hi ha aquí, perquè cada peça té la seva feina.
Pues sí, muy contentos todas del rato que hacemos y después cuando lo tenemos acabado pues tenemos una, decir, contentas de ver que hemos acabado.
Doncs moltes gràcies. Parlem amb, com a mínim, tres de les protagonistes. Comencem parlant amb vostè. El seu nom, sisplau?
Gemma.
Gemma, que també exposarà. Gemma
Mateo.
Sí. Què és el que exposa aquí? Què es posarà en aquesta exposició d'aquests dos dies?
Jo poso quadros de mig punt.
Quadros de mig punt?
Sí.
Què és això? Ens ho pot explicar?
Són uns quadros fets a mà, en fil, sí. I després se'n marquen. Pues són uns quadros laboriosos que estàs una pila de temps,
Com quan? Quant de temps?
Mesos.
Mesos?
Mesos,
per un quadre.
Sí.
I què representen aquests quadres? Què hi ha dibuixat o què hi ha representat?
El que vulguis. Els
paisatges.
Veus, paisatges, de tot. El que t'agradi, pues, ho compres, vas comprar els fils i llavors pues, ho emmarques.
Fa molt temps que ho fa, això?
Anys.
Anys?
Sí.
I per vostè què suposa fer aquesta activitat?
Un relax. Sí. M'agrada molt.
Perquè no estan a la venda?
No, què va.
Aquestes peces són per vostè?
Què va.
O la regala familiar?
Sí, els meus fills i bueno, però no a la venda res.
Durant aquest temps que porta fent mig punt, quantes peces, quants quadres ha pogut fer? En té un càlcul?
Bueno, comptava, ara avui que hem desmuntat una mica a casa, que n'hi han com uns 30.
30?
Sí.
I això de trobar-se amb altres dones fent manualitats aquí al casal d'avis?
M'encanta, sí? Perquè tinc noves amigues i ho disfruto, ho disfruto molt.
Moltes gràcies per atendre's. Parlem amb una altra de les protagonistes, en aquest cas amb la Dolors. Dolors Rovira, què tal? Molt bona tarda, Dolors.
Molt bé.
També estem aquí enmig del muntatge de l'exposició. Què aporta en aquesta exposició vostè?
Jo macramé. Però no és que faci massa temps que ho faig, però m'agrada molt perquè és una feina molt entretenida, molt de concentració. Has d'estar molt concentrat per aquesta feina, sí. I a més és el rato que passem bé amb tota la colla que estem allà. O sigui, fem una tertúlia, però treballem molt, i bueno, ens dediquem a fer això. Jo no faig això sola, el macramé.
I es porta deures a casa?
Ho fem al casal d'avis, jo generalment ho fem al casal d'avis. Jo a casa no em prenc res. El que tinc fet és d'allà, el que he fet és d'allà. I bueno, no és que tingui molta cosa, però bueno, Déu-n'hi-do, fa un parell d'anys que ho faig i ja està. Vull dir,
un parell d'anys?
Sí.
I com definiria què és el macramé? Com ho explicaria algú què és el macramé?
El macramé és una feina que és molta concentració, ja ho he dit. Sí, has d'estar molt per la feina. Són una sèrie de dibuixos que pots fer amb uns fils, nusos, tot és a base de nusos, però pots fer moltes coses.
Com quines?
Com coixins, cortines, tapetes, pots fer, vull dir, moltes coses. És obtenir la idea, la Maria que ens està ensenyant molt, perquè ella sap moltíssim, i llavors pues, nosaltres agafem del que... el que podem agafar i saber de tot això que fa.
I si hagués de triar-ne una peça que ha fet darrerament...
El que m'agrada més?
Sí, que n'està més orgullosa.
Unes cortines. Una cortina.
Està a casa, les cortines?
No, al casal d'avis.
Al casal d'avis?
Al casal d'avis...
Us de compte, al casal d'avis, aquesta activitat?
Sí, una casal d'avis, n'he fet diverses, n'estem fent diverses, però les que hem fet...
Feien falta, no?
Sí, n'hem fet més... I llavors, pues, bueno, les que falten, però les que han fet han quedat molt xules.
Caram, això gratuïtament, no?
És per veure-les, sí,
Gratuïtament, no ha cobrat?
Sí,
per
home, no, però, home, si hem de cobrar.
Està content
no.
El casal d'avis amb vostè, llavors?
Bueno, en totes, en general en totes, perquè totes col·laborem,
però jo el que porto aquí són bueno, coixins, algun atrapa somnis, coses sí. d'aquestes, més senzilleta. Eh?
I com veu participar en una activitat solidària dins d'Olèrdola per la Marató?
Ho veig sí. molt bé, sí. vull dir, és una cosa que va bé per el municipi, per la colla que som i per tot en general. Uh-huh. Vale?
I què n'espera d'aquesta exposició?
Pues espero que tingui èxit, que la gent sí. vingui a veure-ho i que ens felicitin. que ens diguin que ho fem molt bé i ja està.
Abans ens han comentat que no estan a la venda, però això sí, sí que es demana que la gent sí, arrasqui una mica la butxaca,
sí,
no?
Sí, que home, sí, una mica col·labori amb la Marató, més que res ho fem per la Marató tot això, eh? Vull dir, perquè, a veure, nosaltres el que fem és per això, per la Marató, perquè la gent vingui a veure-ho i després el que es pugui sortir d'aquí doncs, per la Marató.
I el que comentàvem ara amb la seva companya, aquestes peces no les dona, no les posa a la venda, no les dona a la venda, però sí que les regala en familiars?
Sí. Sí? Ni fetes ni regalades, sí.
Per algun això. Encàrrec, més enllà de que, no, del casal d'avis?
No, encàrrecs no. Més que res és regals familiars, amics o el que sigui. Això sí, ni fet, sí.
I la feina de fer-ho dins del casal d'avis li reporta això també relax? Li agrada fer-ho?
Sí, sí? Per això ho fem, eh? Per això, bueno, almenys jo. Perquè és molt, dic jo que és molt distret i estàs molt concentrat i bueno, estàs per la feina i ja està, i és el que hi ha. I a mi m'agrada molt fer-ho.
Dolors, moltes gràcies per atendre'ns. Hem de recordar que està l'exposició oberta dos dies, dissabte i diumenge,
exacte.
A la Torre de Moja.
A la Torre de Moja, i que la gent vinguin a veure-ho i col·laborin també amb la Marató, que és el que fem, per això ho fem.
Els horaris, matí i tarda, no?
Sí, 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 matí i tarda, i el que passa que exactament jo no sé...
En tot cas, a les 11, pel matí fins la 1, i després per la tarda de 6 a 8 als dos dies.
Exactament.
I moltes ganes que vingui molta gent, no?
Esperem això, sí,
home. I els comentaris ben rebuts, les consideracions, sí, els comentaris, bueno, les opinions de les persones que vinguin a veure l'exposició.
Sí, perquè és una cosa que poder no s'estila massa, poder ir més al Facebook i coses d'aquestes. Tant el macramé, bueno, sí que s'estila, però poder aquí no s'havia fet gaire, poder, eh?
I per què decideix vostè fer macramé, no una altra manualitat?
Mira, em va venir així, mira, va ser de l'altra junta, l'altra junta que hi havia abans del casal d'avis, sí. que van començar a programar alguna cosa de tot això, saps? I mira, m'hi vaig apuntar, però per res més, eh? Vull dir, per distreure'm també un rato les tardes i passar un dia a la setmana bé, saps?
Dolors, moltes gràcies per atendre'ns. Enhorabona per la feina. A vostè i a totes les que fan possible aquesta exposició, insistim, aquest cap de setmana dins dels actes de la Festa Major d'Hivern de Moja, en honor a Sant Macari, aquí a la Torre de Moja.
Sí, sí.
Felicitats i que vagi molt bé.
Vinga, gràcies, eh?
La segona proposta d'aquesta agenda al detall ens porta a Sant Sadurní per conèixer més a fons el seu servei de mediació, que aquest passat 2025 ha complert 20 anys. Per saber-ne tots els detalls, connectem amb el nostre company Miquel Cuenca.
Bon dia, Sílvia. Doncs sí, comentàvem 20 anys d'aquest servei de mediació a Sant Sadurní. Aquest passat dimarts, dia 21 de gener, coincidia també amb el Dia Europeu de la Mediació. Comentarem com funciona aquest servei, també propostes noves per aquest 2026 i diversos programes i jornades relacionades amb la mediació. Per tal de comentar tots aquests temes, tenim a l'Esther Martí, que és tècnica d'immigració aquí a l'Ajuntament de Sant Sadurní, també és en mediació. I també tenim a la regidora de mediació del municipi, a la Meritxell Borràs. Bon dia a totes dues.
Bon dia.
Hola, bon dia, Miquel.
Com comentàvem, el servei de mediació de Sant Sadurní, que compleix 20 anys, que déu-n'hi-do, són sí. anys, per la gent que no coneixi aquest servei, de què constaria? Quin és el seu objectiu principal?
Doncs el servei de mediació, la mediació en si... és un sistema adequat de resolució de conflictes i poso èmfasi en adequat perquè aquest passat 2025 va sortir la nova llei d'eficiència jurídica en el qual contempla la mediació com a primer sistema precisament per apropar les persones que tenen un conflicte en lloc d'accedir i recórrer al sistema judicial convencional.
La mediació... entre aquí dins també aspectes com el diàleg, que en aquest món parlar sembla que sigui a vegades complicat solucionar problemes. Objectius i també per la gent que vulgui fer servir aquest servei, què és el que hauria de fer? Parlem en aquest cas amb vostè, si vol, regidora.
Sí, doncs mira, el servei de mediació és un servei que està obert a tota la ciutadania, tots els sadorninencs i sadorninenques es poden adreçar al servei de mediació. Ens trobem al Departament de Serveis Socials. Un cop aquí pues, es fa l'acollida. És veritat que un conflicte que ens sembla que pot ser una cosa molt gran es pot solucionar molt fàcil i molt ràpidament a través del servei de mediació. L'Ester els atén i a vegades no cal arribar a anar més lluny. A vegades parlant, com es diu, no? Parlant ens podem arribar a entendre. I és un servei que està funcionant molt bé i que està tenint bona acollida. L'any passat vam fer moltíssimes intervencions, ja sigui un conflicte amb un veí, ja siguin sorolls del carrer, ja sigui el que sigui, vull dir, és un servei que està a l'abast de tots perquè el tenim a l'Ajuntament, és un servei públic i en podeu fer ús pels conflictes que tingueu, ja siguin familiars, veïnals o de qualsevol altra índole, es pot fer servir perquè està el tenim i l'hem d'utilitzar abans d'arribar a conflictes més grans.
I Meritxell, també és molt positiu el que s'ha creat aquí al municipi, perquè a part de que les persones i la ciutadania poden dirigir-se directament perquè ja el puguin arribar a conèixer, mm-hmm, o d'altres familiars o veïns o amistats que puguin conèixer, hi ha molt de treball col·laboratiu entre els departaments, entre els serveis de l'Ajuntament. I per posar-vos un exemple, no? dels 72 casos atesos aquest any, 2025, un total de 180 persones aproximadament, hi ha un 40% amb acords verbals i escrits o facilitacions, i part d'aquests casos entren de les companyes, bueno, moltes són familiars, a les mediacions hi ha veïnals, com has dit Meritxell, mm-hmm, de conflictes de veïns a la comunitat, per sorolls o a la via pública, però també molts, i amb un 40% aquí al municipi, familiars, tipus familiar. Això vol dir acompanyament en situacions conflictives intergeneracionals, entre germans que han perdut la comunicació per fer cura dels pares o mares que són grans, bueno, i separacions i divorcis. Llavors, molta part són propis derivadors als serveis, és a dir, serveis socials, per exemple, que el servei està dins de l'acció social.
A través d'una entrevista et poden derivar a una mediació. Exacte. Per arribar a un acord.
I les recomanacions que es fan als usuaris, i així, per tant, s'estableix aquesta, no?, de dir que la gent està venint al servei també gràcies a aquesta derivació interna del propi ajuntament.
Estem parlant en la secció del magazín de l'agenda del detall, per tant també podem donar dates de pròxims actes que tinguin relació amb el servei de mediació. Per exemple, com cada any la Diputació de Barcelona inicia una campanya, en aquest cas coincidint també amb els 20 anys del 20 seu anys, programa, sí, de mediació, i el proper 27 de gener, que és, si no tinc mal entès, dimarts, hi ha una trobada de persones mediadores de municipis que formin part d'aquest programa de la Diputació, i en aquest cas, Ester, tu ja aniràs.
Sí, sí, de fet és una jornada on ens trobem professionals de molts municipis, crec que al voltant d'uns 44 que formem part d'aquest programa de Diputació, que la veritat que és molt positiu perquè hi ha molts serveis de mediació en els pobles que són unipersonals, és a dir, que estem com a professionals, no? Moltes vegades és la solitud de dir, ostres, això, no? M'agradaria comentar-ho, o projectes que et pots inspirar i que pots comentar, no? I a part de qüestionar-nos si les terminologies o els sistemes o inclús, no, tot el procés es pot millorar perquè els temps canvien i ens hem d'anar adaptant. I la mediació, cada cas és un món i es tracta d'adaptar-nos en cada moment i en cada persona i en cada realitat. Llavors, bueno, la veritat és molt positiu aquesta trobada. Com això, Diputació no para de proposar i posar a l'abast nostre moltes formacions durant l'any. i això afavoreix que, bueno, que estiguem al dia a nivell legal i a nivell de professional.
Destacaríeu algun projecte, programa o activitat que us hagi ofert la Diputació aquests últims anys al Servei de Mediació?
Però la veritat que a mi m'interessa molt la restaurativa, ja és una cosa meva personal, però també a nivell professional la mediació es tracta de restaurar vincles per aproximar. Hi ha hagut unes ferides, hi ha hagut un trencament de comunicació, hi ha hagut danys, i què millor, no?, que restaurar-nos les persones que precisament ens hem fet mal. I tot l'any passat vaig estar formant-me precisament amb aquestes pràctiques restauratives, i això, bueno, és molt potent, per inclús amb equips de treball, també fer cercles de diàleg, de confiança, per precisament acostar aquestes posicions o aquestes maneres de punts de vista de veure les coses diferent.
En aquesta trobada del proper dimarts també es comparteixen experiències, projectes. A partir de, m'heu comentat fora de micròfons, del febrer d'aquest 2026 es tira endavant un programa de mediació, regidora, en col·laboració amb la policia local d'aquí Sant Sadurní.
Sí, el que volem és fer aquestes trobades amb la policia i intentar, doncs, sensibilitzar a tot el personal que tenim a la policia local perquè entengui què és la mediació, perquè sàpiga quan es troba davant d'un conflicte com explicar a la gent que tenim aquest servei, de què funciona, com s'ha de fer servir i per què serveix, perquè al final doncs s'han de fer aquests cursos amb la policia perquè ells els hi quedi clar què és el servei de mediació, puguin explicar-ho a les persones implicades i aquestes persones entenguin que no és que et denunciïn, que no és que el veí et vulgui mal, no, és que el veí ha demanat seure amb tu per parlar d'un conflicte comú i al final hem de ser capaços de seure, de parlar, perquè al final els problemes, com se solucionen, és assentant-se un davant de l'altre i parlar i discutir quin és el problema i arribar a un acord.
M'heu comentat que hi haurà formació al cos de la policia local sobre aquest tema.
Sí, s'intentarà. A part de fer una infografia molt clara perquè, bueno, els agents que arribin nous i els que ja hi siguin puguin ser fonts derivadores, igual que hem parlat abans de serveis socials, no?, amb les companyes, doncs que la gent de policia pugui ser pròxim i informar correctament de com dirigir-se a la mediació, perquè és voluntària, és confidencial, però és sobretot tenir clar que la persona mediadora no és ni advocada ni jutge, i acompanya i facilita donant unes eines per connectar amb l'altra persona. Per tant, és algo és específic, és col·laboratiu, i aquests agents, doncs, que també tinguin aquestes eines per quan es trobin en el conflicte puguin fer una contenció en aquell moment.
Clar, hem d'entendre que la mediació és un pas per evitar a l'àmbit judicial.
Exacte. Per tant, si ja es comença amb una denúncia o trucant a la policia d'una manera que la gent confon, no? Ostres, això, l'escalada del conflicte augmenta. Per tant, encara costa molt més que les persones vulguin asseure's una davant de l'altra, mirar-se els ulls i entendre què està passant, no? I per què.
Esther, Meritxell, ens queda menys d'un minut, però m'agradaria saber, en aquests 20 anys del servei de mediació, com ha anat evolucionant fins a dia d'avui que hi ha hagut que s'ha internalitzat, no?, el servei?
Sí, bé, aquest servei el tenim externalitzat, era una empresa, ho teníem encomanat, doncs d'alguna manera, era una empresa la que ens feia aquest servei i des de serveis socials, des del nostre departament i des de l'equip de govern, sempre hem apostat per tenir aquest servei que sigui municipal i públic, i a partir del 2025 podem dir que això és així. L'Esther és la que ocupa la plaça de mediació al nostre ajuntament.
Doncs moltes gràcies a les dues per acompanyar-nos i veurem com va aquesta jornada de dimarts que ve. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies.